De nit, pista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Pistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Avui ens situem al febrer de 2008 a Barcelona. En un apartament que es lloga per hores, troben una noia jove morta. Dobles vides, suplantació d'identitat i luxe. Luxe per aparentar. En aquesta història, res no és el que sembla. Ja ho diu la dita, les aparences enganyen. I molt. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala càmera amb el dit.
Comencem.
Seqüència d'imatges d'arxiu.
Tenia un bon nivell de vida.
I me la van captar les càmeres dels bancs.
M'agradava molt portar per un
banc. Per contractar fins a 10 assegurances de vida.
He demanat els crèdits.
Els signes que hem trobat al pis ens fan pensar que es tracta de judici.
Sobre una fitxa policial de paper carbó.
Crims.
Amb Carles Porta. Capítol 5. Angie. Vista aèria d'una extensió de camps esquitxats de blanc.
Bajó el tono de voz, ¿no? Y me dijo, sígueme el rollo.
Primer pla d'un foc.
Pensé que había alguien delante que quería hacer creer otras cosas, nada más.
Una dona amb americana i amb els cabells foscos i llisos per sobre les espatlles obre una cortina i passa a l'altra banda. Des de Collserola, vista panoràmica de Barcelona amb el mar de fons.
Dijous, 21 de febrer de 2008.
Vista aèria d'unes illes de cases.
Cap a les dues del migdia, l'encarregada de la neteja entra en un apartament de lloguer per hores del carrer Camprodon, al barri de Gràcia de Barcelona. Dins hi troba una dona morta.
Vista aèria del carrer i dels edificis que el flanquegen. Primer pla d'un portal.
Trobem el cos d'una noia jove, estirada a sobre d'un sofà.
Foto d'arxiu del cadàver sobre el sofà.
Estava nua i duia una bossa al cap. Una bossa al cap que estava encintada amb cinta adhesiva lligada.
Sotsinspector Porta, Divisió d'Investigació Criminal.
Braços per sobre del cap, cames semiflexionades i obertes. Entre el cap i el sofà, i la paret del sofà, hi havia una perruca de color negre, de cabells llisos.
Fotos de la perruca per sobre les espatlles.
I als peus del sofà, unes botes de color negre de dona.
Caporal Bosch.
El meu sergent em va preguntar, diu, què hi veus d'estrany?
Divisió d'Investigació Criminal.
I jo vaig respondre, òbviament, que el que era estrany és que hi hagués una persona morta a l'interior, la qual cosa ell em va dir, no, però no en termes generals, no? Una mica més al detall, fixa-t'hi més. Dic, pues, no sé, així acabo d'arribar, no sabria dir-te. I ell em va contestar, que falta la roba, que no hi és la roba.
Fotos d'arxiu del cadàver i del pis.
No hi havia cap altra peça de roba pertanyent a aquesta dona. No hi havia cap altre objecte personal, tipus bossa de mà, cartera, telèfon mòbil.
Aquí van fer com un primer brainstorming dret, no? De dir, ostres, què és això, no? Sembla un suïcidi, però un suïcidi que estrany, no?
Inspector Grasa.
No hi ha cap nota? Parlant d'una pràctica sexual? Podria ser un accident?
Primers plans d'un article.
En aquella època havien tingut molta rellevància casos de llocs sexuals amb bossa de plàstic. Poses la bossa de plàstic, t'estàs ofegant i quan estàs a punt de córrer te la treus i fins el que aguantes. Però és una maniobra molt de risc.
Maica Navarro, periodista.
El propi forense va dir mort per asfíxia i el mateix forense en la primera falla no va descartar un joc sexual.
A l'informe, possible relació sexual. Una agent de la científica fa fotos de la bossa al cap del cadàver.
La bossa que portava al cap estava molt ben col·locada i era complicat que una persona sola s'hagués pogut posar ella sola aquesta bossa.
Sargenta.
Era un amor per asfíxia, però no era un amor per asfíxia per compressió. Per tant, aquella persona segurament s'hauria d'haver pres o li haurien d'haver donat alguna substància perquè la deixés inconscient.
Maica Navarro.
Potser és un cliché molt sexista, però dir, bueno, igual és prostituta. I hi ha un comentari que verbalitza un dels investigadors amb la contundència que va dir que aquella dona no podia ser prostituta. Era de la manera que portava depilat el pubis.
Imatges de la inspecció del pis. Sotsinspector Porta.
La policia científica va fer la seva inspecció ocular i no va localitzar empremta, rastre, vestigi que ens pogués servir. L'únic que sí que, per contra, es va observar de que hi havia signes de el pis haver estat netejat. Es veia clarament tot el tema dels fregalls, etc. A sobre del cos de la víctima no hi ha cap senyal de violència exercida, hematomes, lesions, rascades, que ens pugui denotar la participació d'una segona persona en una mort homicida. I és tot el que teníem. Externament no teníem cap indici de criminalitat.
Vista nocturna de Barcelona. Maica Navarro.
Ens va arribar un primer teletip advertint que s'havia trobat el cos d'una dona en un apartament de Gràcia.
En una nota de premsa, els Mossos investiguen la mort d'una dona al barri de Gràcia en estranyes circumstàncies.
Vaig fer un parell de trucades i no vaig poder aconseguir res més, només que era una dona que estava completament despullada i que no portava documentació i que no la tenia identificada.
Primer pla d'un article.
I explicàvem allò, que havia molt poques dades i que l'escena despertava, com a mínim, moltes incògnites.
Al vespre, a vista d'ocell de Barcelona, un Porsche travessa un carrer estret. Foto d'arxiu del portal.
Per començar a resoldre les incògnites, la policia científica agafa mostres dels fluids del cos de la víctima. A primer cop d'ull, tot apunta a un joc sexual que ha acabat malament. Els esperen moltes sorpreses. Els investigadors parlen amb els responsables dels apartaments de lloguer per hores del carrer Camprodon per veure si així poden saber qui és la víctima.
Una dona remena un arxivador. Sotsinspector Porta.
Al facilitar el contracte de lloguer, i ens van dir, aquest pis ha estat llogat per aquesta persona.
Ana Maria Páez, la sargenta.
La descripció que ens donen és d'una dona jove, una dona prima, i que portava cabell negre, mitja melena, i un bolso Louis Vuitton.
Sotsinspector Porta.
Aquesta persona ja li podem ara ficar nom amb aquest cos. Es deia Ana Páez Capitán, de 35 anys.
Primer pla de les dades del llogater al contracte.
Un cop introduït aquesta persona al nostre sistema informàtic per esbrinar si li consta alguna cosa, denúncia de desaparició, va saltar que el dia anterior...
Imatges de la redacció d'un document.
Els pares i la parella sentimental havien denunciat la desaparició d'una persona que corresponia al nom d'Ana Páez Capitán amb la mateixa edat. Per tant, ja teníem identificat aquesta noia, que a partir d'ara li diem Ana. Ana. Ana Páez.
Foto de la noia. Maica Navarro.
El seu gran somni era ser dissenyadora de moda i després de passar una mala època en una empresa on havia tingut certes dificultats, havia aconseguit una feina nova a Mataró, on estava molt ben valorada i estava molt, molt, molt feliç.
Sotsinspector Porta.
Convivia amb la seva parella. La seva parella en un pis a Glòries, tenien plans de futur, d'ampliar la família, d'aquest seguit de qüestions.
Foto de la perruca i de l'Anna.
L'escena del crim sembla indicar als Mossos que la víctima tenia una doble vida, però tant els pares de la difunta com el seu nòvio no troben sentit a aquesta hipòtesi.
Caporal Bosch.
Aquest cap de setmana l'Anna Maria i en Carles havien estat a casa i l'única cosa fora de la quotidianitat era que dimarts 19 de febrer l'Anna Maria havia quedat amb una amiga per sopar, però això és habitual en les nostres vides, de tant en tant quedar amb un amic per sopar.
Vista aèria de Gràcia.
Els investigadors reconstrueixen les últimes hores de l'Anna Páez.
Un cotxe circula de nit. La dona amb americana obre la cortina. Una dona accedeix al metro.
La van trobar morta al loft del carrer Camprodon el dijous 21 de febrer. Segons el Carlos, l'home amb qui vivia, dos dies abans, el dimarts 19 de febrer, l'Anna va anar a treballar, com cada dia, a Mataró. Va sortir de la feina a 8:15 del vespre i va agafar el tren cap a Barcelona, des d'on el va trucar per dir-li que havia quedat amb una amiga que li volia ensenyar el seu nou pis i després sopar.
En una línia de temps, les hores corren fins al matí següent. La sargenta.
La seva parella el que ens diu és que des d'aquella nit ella havia sortit a sopar, no havia tornat.
Són les 7:20 de febrer del 2008, aquesta hora 2:30.
En el seu primer moment ell va valorar que ella hagués pogut quedar a dormir a casa aquesta companya.
Dimecres 20:00.
Però al no tornar tot el dia va parlar amb els pares i al final van decidir posar la denúncia perquè ella no contestava el telèfon.
Denúncia desaparició.
La policia localitza aquesta excompanya de feina que els diu que al final no van quedar i que l'Anna li va anul·lar el sopar amb una trucada estranya.
Dimarts 19, dia de la desaparició.
Es explica que havia parlat amb ella sobre les 8 del vespre, que la trucada que va rebre va ser molt estranya.
Sots inspector Burgo.
Perquè li va dir que li sigués el rotllo, com si hi hagués algú alt que estigués escoltant la conversa, i li va parlar de coses estranyes que ja li va semblar tot molt estrany.
Declaració excompanya de feina.
Bajo el tono de voz, ¿no? Y me dijo, sígueme el rollo. Pensé que había alguien delante que quería hacer creer otras cosas.
De nit, vista aèria d'un nus de carreteres. Un vehicle circula. La dona amb americana i els cabells per sobre les espatlles obre la cortina. En un bar remena una copa a la barra. Primer pla de la foto de l'Anna.
Si l'Anna no va quedar aquella nit amb la seva excompanya de feina, què va fer?
Vista d'una sala d'autòpsies.
Els investigadors, que no coneixen l'Anna, veuen com la hipòtesi de la doble vida agafa força, però s'ha de confirmar. I encara no han començat les sorpreses.
Sots inspector Porta.
L'autòpsia no va poder determinar res més enllà del que ja era evident. La mort per asfíxia, per manca d'aire. L'única qüestió característica que van denotar que els forenses els hi va sobtar és el tema de la cinta al coll que tancava la bossa, que estava bastant preta, bastant forta.
Caporal Bosch.
Es van agafar mostres d'ADN de la cavitat bucal i de la cavitat vaginal de la víctima. El laboratori ens va informar de que s'havia localitzat semen.
Primers plans de l'informe.
A la boca i a la vagina de la víctima.
Foto del sofà.
Tot i que el que expliquen els familiars i la parella de l'Anna no quadre amb el joc sexual, tant l'escena del crim com el resultat de l'autòpsia fan que els Mossos no puguin descartar res i han de continuar recopilant proves. Tornen al pis de Camprodon 36 per parlar amb els veïns, a veure si algú ha vist alguna cosa que pugui ajudar a la investigació.
Vista del barri i del portal. Sots inspector Burgo.
Fem una porta freda, que és començar a tocar a tots els veïns i a la gent que passa per allà.
Cotxes i vianants transiten pel carrer.
Un ciutadà va dir que va veure un senyor el dia 21, sobre les 8 del matí, que estava just davant de la porta i que li va semblar molt estrany perquè veia que estava mirant a totes bandes.
L'home fuma davant del portal.
I la porta de l'apartament estava oberta.
Primer pla de la porta entreoberta i de la borilla d'un cigarret que cau a terra.
El veí també diu que semblava llatinoamericà i tenia una actitud misteriosa que li va cridar l'atenció.
Vista aèria del barri.
S'intensifica la recerca d'aquell home pel barri i es torna a revisar el contracte de lloguer de l'apartament buscant detalls d'on es tira.
La sargenta.
Quan nosaltres rebem el que és el contracte de lloguer en una sèrie de dades, hi ha un domicili i un telèfon. El que ens sobta és que aquell domicili que consta i aquell telèfon no s'adiuen al domicili i al telèfon de l'Anna Páez, de la víctima.
Caporal Bosch.
Contrastem amb en Carlos i veiem que aquella adreça no correspon a on viu amb l'Anna ni zona de res.
Ens personem en aquest carrer per saber si, coneixent l'Anna, si havia estat, quina relació tenia allà.
Primer pla d'un portal, carrer Balmes 308.
Quan vam anar al carrer Balmes 308, entrant per la porta, ja és satisfactori veure que es tracta d'una finca amb porter.
Vista de la porteria.
Perquè almenys tens amb qui parlar. Habitualment, les finques de la ciutat no tenen porter i quan entres a una finca aliena el que et trobes són bústies.
Hi ha cartes sobre el taulell del porter.
I és sorprenent perquè, efectivament, no coneix a ningú que es digui amb aquest nom, però és encara més sorprenent quan de la xistera, no?, treu dues cartes a nom d'aquesta persona.
Foto de les cartes. Maica Navarro.
Arriben moltes cartes d'Anna Maria Páez i aquí no ha viscut mai Anna Maria Páez.
Caporal Bosch.
Del que un té ganes és d'agafar un obre cartes i obrir-la d'immediat i veure què hi posa dintre. Però això ho hem de tenir molt per la mà, perquè si obres la carta i la mires, invalida la prova.
Demanem l'obertura en seu judicial, la obrim i veiem que una era un crèdit i una altra una factura d'un telèfon mòbil.
Sotsinspector Porta.
Tot això ens va sobtar també una mica, perquè, de fet, fins ara no havien trobat cap indici d'una doble vida o cap element que desquadrés del dins de la normalitat de la rutina d'Anna Páez. Aquest contracte de pòlisses sí que ens desquadren la vida. Van preguntar a la família, van preguntar a la seva parella sentimental. No en sabien res, mai havien rebut cap correspondència, mai havien vist cap carta, Anna no els havia comentat mai res. Però, per contra, no paraven d'arribar aquest tipus de documentació al carrer Balmes 308.
La foto de l'Anna.
La família de l'Anna no sap res ni de crèdits ni d'assegurances i ni molt menys quina relació pot tenir amb el 308 del carrer de Balmes. Cada passa que fan els Mossos desconcerta més l'entorn de la víctima. Els investigadors ara es fixen en els seus últims moviments bancaris.
Van començar a mirar tots els moviments que tenien de targetes, Visa, comptes corrents...
Dia de la desaparició.
Recordem que el dimarts 19 de febrer l'Anna va anar a treballar com cada dia a Mataró.
La sergenta.
Justament el dia 19, que és el dia que ella desapareix, té un extracte de diners a una oficina de Mataró, que és un extracte de diners que es fa a dintre de caixa.
Una dona amb manicura francesa destapa un bolígraf i firma com a Anna Páez.
Aquest extracte són de 600 euros i és una quantitat que a nosaltres ens sorprèn perquè pensem que és una quantitat elevada.
L'Anna va sortir de la feina a 8:15 del vespre i va agafar el tren cap a Barcelona, on havia quedat amb una amiga que li volia ensenyar el seu nou pis i després sopar.
Posteriorment tenim un segon reintegrament, que aquest es fa en caixer, es fa ja quan ella es troba a Barcelona i es fa sobre 8:30 del vespre. El que fem és demanar les imatges que consten d'aquests reintegraments.
Una cinta s'acciona en un monitor vista de la porta del caixer. Fosa negra. Imatges d'una dona de cabells foscos i llisos per sobre les espatlles i amb serrell entrant al caixer. Sotsinspector Porta.
Ens apareix una persona accedint i sortint d'aquesta entitat. Una noia, cabell negre llis. Podia semblar la perruca que havíem trobat a l'escena.
La cinta rebobina. Caporal Bosch.
Un cop vam tenir la imatge físicament, una companya s'anava a parlar amb el Carlos per recabar més informació, diguéssim. I un company del grup, que tenia la fotografia a la mà, li va dir: ensenya-li aquesta fotografia a veure si és l'Anna o qui reconeix i qui és.
La foto de l'Anna i de la dona del caixer.
I ens va dir: no és ella.
Sotsinspector Porta.
Aquesta persona és la seva ex-cap, la persona amb la que havia quedat per sopar.
Una casset s'engega.
Bajó el tono de voz, ¿no? Y me dijo: sígueme el rollo. Pensé que había alguien delante que quería hacer creer otras cosas, nada más.
Imatges de la dona entrant al caixer.
Què fa la persona que havia quedat per sopar amb l'Anna entrant a la caixa a Mataró a la mateixa hora que algú treia 600 euros del compte? Al reintegrament hi consta el nom d'Anna Páez.
La dona amb manicura signa.
Però l'Anna no es veu en cap imatge i el Carlos insisteix que la de la foto és l'Angie. Els investigadors la tornen a citar a declarar.
Sotsinspector Porta.
Angie ens explica que, efectivament, coneixia l'Anna, que havia estat cap de personal seva, que és cert que aquell dia havia mantingut una conversa telefònica, 9:15 del vespre, que ella li havia proposat quedar per sopar. Angie havia tingut que declinar aquesta invitació, ja que aquell dia havia anat a Saragossa a recollir les cendres de sa mare morta.
Vista d'un taüt i d'una extensió de camps esquitxats de blanc.
I donat que va tornar tard de vespre, no podia arribar a l'hora de sopar.
Primer pla d'un foc. Les flames envolten el taüt i la porta del forn crematori descendeix. El port circula entre camps i enmig de la foscor.
Els investigadors hauran de comprovar la coartada de l'Angie.
Imatges gravades de la dona entrant al caixer.
Mentrestant, tornen a revisar les cartes que arriben a nom d'Anna Páez al carrer Balmes 308.
Caporal Bosch.
Allò va ser com una mina, perquè tant en tant hi anàvem i ara recollíem 4 cartes, ara en recollíem 10, ara en recollíem 5 més.
Fotos de diverses cartes dirigides a l'Anna Páez.
També hi troben la factura d'un telèfon a nom d'Anna Páez, que no és el que ella utilitzava i del que la família no en sap res. Els Mossos comencen a trucar als números que apareixen al llistat de la factura.
Primers plans del llistat. Maica Navarro.
I en un d'aquests telèfons, allò, on estic trucant? Soc mosso d'esquadra, però on estic trucant? I li diuen allò que està trucant a assegurances AXA. I ara es diu, escolti, vaig cap allà.
Caporal Bosch.
Allà ens diuen que Anna Maria Páez va contractar una assegurança de vida per valor de 150.000 euros.
Imatges de la pòlissa.
I també ens diuen que el primer any de pòlissa no cobria el suïcidi.
Sotsinspector Porta.
Vam fer un reconeixement fotogràfic a la persona que va fer els tràmits per efectuar aquesta assegurança de vida.
Foto de la dona del caixer.
I ens va reconèixer la fotografia de Maria Ángeles Molina, Angie.
La dona amb manicura francesa escriu.
Aquesta assegurança de vida a nom d'Anna Páez Capital tenia com a beneficiària una dona diferent a Maria Ángeles Molina.
Una tal Laura. La dona amb manicura firma com a Anna Páez i tapa el bolígraf, un Montblanc.
Apareix una altra persona en joc. Qui és aquesta beneficiària que cobrarà si mor l'Anna Páez? I quina relació té amb la víctima? O amb l'Angie?
Vaig arribar un dia al despatx i el meu sergent em va agafar i em va dir que havia d'anar a veure una senyora que era la beneficiària de l'assegurança AXA de Maria Páez.
Caporal Madurell, investigació criminal.
Em va dir que anés allà on treballava i agafés declaració per saber quin tipus de vinculació tenia i per què era ella la beneficiària.
Li mostra fotos de dones.
Ella va dir que no la coneixia de res. Li van preguntar si ella havia perdut el DNI i va dir que sí.
3 mesos abans del crim.
Va ser el mes de novembre de l'any 2007. Va ser a l'empresa Work Center, on va anar a fer ella unes fotocòpies. Va posar el DNI a la fotocopiadora, va fer les fotocòpies corresponents i es va deixar el DNI a la mateixa fotocopiadora. Ella va pagar i quan va sortir, doncs es va donar compte que havia perdut aquest DNI.
Primer pla de la fotocopiadora. Vista aèria de la Diagonal i de Barcelona.
Fins ara, els Mossos han trobat una assegurança de vida a nom d'Anna Páez per valor de 150.000 euros amb una beneficiària que diu que no coneix de res a la víctima. Les cartes que arriben al número 308 de Balmes encara mostren moltes més sorpreses.
Sotsinspector Porta.
Anna li constaven un total d'unes 12 pòlisses d'assegurança de vida per un muntant que s'aproximava al 1 milió d'euros.
La dona amb manicura condueix el Porsche.
També n'hi havia 4 crèdits a nom d'Anna Páez.
Sotsinspector Burgo.
De diferents diners. 9.000, 14.000, 4 crèdits d'amenaça en un d'ella.
La dona amb manicura escriu Anna Páez.
Quan nosaltres comencem a veure les entitats bancàries, pràcticament sortíem d'una entitat bancària i entràvem a l'altra.
La dona firma com a Anna Páez.
Totes es trobaven a Diagonal, una al costat de l'altra.
Sotsinspector Porta.
Es reprodueix el mateix patró. La pòlissa o el crèdit personal està signat a nom d'Anna Páez Capitán, que a més se li ha demanat el DNI original i que aquest DNI corresponia a Anna Páez Capitán.
La dona baixa del Porsche.
Que amb algun dels crèdits era requisit presentar una nòmina i que aquesta nòmina anava amb les dades d'Anna Páez Capitán, però a l'hora de fer el reconeixement fotogràfic d'Angie i d'Anna, a qui reconeixien com la persona que havia contractat aquesta pòlissa o aquest crèdit personal era Maria Ángeles Molina, Angie.
La dona amb manicura tapa el Montblanc. Foto en blanc i negre de l'Angie.
L'Angie, al igual que vam fer amb l'Anna, vam començar a investigar-la, tot el seu entorn familiar, laboral, relacions...
Fotos amb un encorbatat.
Ella era una noia atractiva, era una persona que cuidava molt el seu aspecte físic, la seva vestimenta, denotava seguretat, altivesa, una mica de prepotència...
Freqüentava cercles benestants o d'alta condició econòmica.
Inspector Grasa.
Sempre es movia per la zona alta de Diagonal cap amunt, no? O a la pròpia Diagonal, anava a botigues cares... Era una persona que es movia dintre de... O els seus companys sentimentals, tots eren empresaris o gent de diners. Ella havia tingut molts diners.
Primers plans de diverses fotos de l'Angie. Maika Navarro.
Amb una filla petita, tenia llogat un pis en una zona alta de Barcelona.
Primer pla d'un portal, carrer dels Vergós 27.
Pis enorme, 200 i pico metres quadrats, i mantenia una relació estable amb un empresari molt solvent econòmicament. No convivien, però pràcticament.
En una foto, un home li rodeja les espatlles. El Porsche està aparcat en un aparcament subterrani. L'Angie el condueix. Caporal Bosch.
Aquesta persona, a banda de tenir un Porsche 911 carrera turbo, un dels models més cars dels 911, tenia un Hammer. O sigui, tenia un tot-terreny Hammer que valen un pico i una pala. Crec que en aquella època valia vora 100.000 euros un Hammer.
La sargenta.
Era una persona que cuidava molt el seu aspecte físic i que s'envoltava d'objectes de luxe.
Surt del Porsche.
Ella arribava en aquestes entitats bancàries, aparcava el seu Porsche a la porta. A vegades fins i tot havien fet el comentari, ostres, ja arriba la del Porsche.
Foto de l'Angie entrant al caixer. Maika Navarro.
I algú després recorda la declaració de la parella de filipins que gestionava l'apartament i com la dona s'havia fixat en un detall.
La bossa de l'Angie.
S'havia fixat perquè era un Louis Vuitton i ja tenia claríssim que el portava penjat d'una manera molt característica. Penjat l'ça curta a mig braç. Era la mateixa postura del bolso que apareixia al printer de la dona que havia tret diners de la compte corrents de l'Anna.
Caporal Bosch.
Doncs sí que és fàcil, no? Posar-se una perruca, contractar assegurances, obrir comptes bancaris. Hi ha poca gent que tingui tables per dir-li a una persona que va obrir un compte bancari, algo en teoria inofensiu, no? Dongui'm el DNI, no? Com faig jo, com a policia, que això ho faig, no? Dongui'm el DNI.
Mira alternativament a càmera i el DNI imaginari.
Vostè va amb perruca.
Clar, la qüestió és que feien... És que van fer la...
Sots inspector Porta.
Aquests contractes, aquestes assegurances, aquests préstecs. I l'únic que es pot dir és això, de que, home, vista la fotografia d'Angie i vista la fotografia d'Anna, moltes similituds no presentaven.
Les fotos de les dues, l'una al costat de l'altra, vista del portal de l'Angie. Sots inspector Burgo.
Van decidir vigilar les 24 hores, si hi havia algun moviment que feia, començar a estudiar proves, saber en tot moment on estava i què feia.
Maika Navarro.
A vegades costava molt seguir-la. Li agradava trepitjar l'accelerador i a vegades la perdien per això, per la velocitat amb la que anava.
Imatges del Porsche.
Els cotxes de les patrulles de Mossos no arribaven.
Caporal Bosch.
Va ser una pràctica policial molt profitosa perquè un dels dies en què es va fer el seguiment de la Maria Àngeles Molina, aquesta va agafar el seu Porsche 911.
Imatges del seguiment.
I ens va portar de cap al World Center de Diagonal.
Sots inspector Porta.
Era un indici més d'aquest nexe entre la pèrdua d'aquest DNI que ens surt com a beneficiari de la pòlissa d'assegurança contractada per Anna i Angie, que se situa en la mateixa copisteria, en el mateix lloc.
Primers plans de la fotocopiadora que copia i imprimeix un document.
Els investigadors tenen clar que l'Angie s'ha fet passar per l'Anna i que és ella la que ha demanat tots els crèdits i assegurances. Però també tenen clar que una cosa és suplantar la identitat i una altra molt diferent, cometre un crim. Recordem que el cos de la víctima es va trobar semen i que encara no tenen cap pista de a qui pot pertànyer.
Sots inspector Porta.
El tema de que Maria Àngeles Molina, Angie, portés aquest alt nivell de vida, la residència, els vehicles d'alta gamma que tenia, els llocs on freqüentava, sí que contrastava amb la hipòtesi que Angie hagués pogut contractar aquest tipus d'assegurances de vida o préstecs personals i que, estirant una mica aquesta més aquesta hipòtesi, hagués pogut arribar a ocasionar la mort d'Anna Paez Capital per tal de cobrar aquestes assegurances o préstecs. Era una qüestió de les que més es contradien.
Fotos de l'Angie amb l'encorbatat. Inspector Grasa.
Ja havia tingut molts diners, però clar, m'imagino que si vas gastant, vas gastant, vas gastant, i tens que pagar despeses, pagar lloguers, pagar aquests cotxes, pagar carreres de la teva filla o tot això, doncs, suposo que això va menguant, i llavors doncs, arriba el moment que necessita diners, no?
Vista aèria del carrer Camprodon i primer pla del portal.
El mòbil econòmic sembla clar. Els investigadors pensen en la possibilitat que l'Angie hagués contractat un sicari, però no en tenen cap prova i no hi ha cap rastre de l'home misteriós que era a la porta del loft del carrer Camprodon. Els Mossos tornen a revisar la coartada de l'Angie.
A l'aparcament subterrani, el Porsche. Vista zenital del vehicle que circula entre camps. Vista aèria amb el sol a l'horitzó. La sergenta.
Com ella dona una coartada en el sentit que ella es trobava a Saragossa, el que s'intenta és comprovar aquesta coartada o desmuntar aquesta coartada.
Sotsinspector Burgo.
Segons ella va manifestar, va anar primer al matí a Saragossa i va tornar al vespre. El Porsche tenia un teletac. Van comprovar que va passar per el viatge de prop de Saragossa.
Dijous 21, 12:00.
Però no havia tornada.
Ens van desplaçar físicament allà per comprovar el temps i el recorregut que es trigava tant d'anada com de tornada.
Sotsinspector Porta.
Després veure les rutes alternatives que podien haver. Tant per autopista com per nacional fins a Barcelona per a veure què és el que havia pogut trigar. Comprovar si realment físicament Angie havia estat amb aquesta funerària, que va ser que sí.
Dimarts 19, 14:00.
Ara també és cert que amb aquesta funerària ens diuen que sa mare havia mort un any enrere.
Caporal Bosch.
Saragossa, hi ha 3 hores de viatge.
El Porsche circula entre camps.
Amb un Porsche 911 conduït fora dels límits de velocitat establert, encara menys. I si a les 9:20 era a Mataró i al migdia era a Saragossa, es pot inferir que a les 5-6 de la tarda podia haver estat un altre cop a Barcelona.
El Porsche circula al capvespre. Sobre el seient de l'acompanyant, una urna. Les flames envolten el taüt i la porta del forn crematori descendeix. Vista aèria de Barcelona al crepuscle.
La policia intueix que la coartada de Saragossa no és del tot ferma, però de moment no la poden desmuntar.
Fotos de les cartes.
Revisen una altra vegada els crèdits i assegurances que l'Angie va demanar a nom de l'Anna Paez, a veure si se'ls ha escapat algun detall. I en troben un que serà molt important.
Caporal Bosch.
Primer crèdit que va demanar la Maria Ángeles Molina en nom de l'Anna Paez...
Emplena un formulari.
Va cometre un error de bulto, que diem, perquè va posar mi dirección Vergós 27. Va posar la seva pròpia direcció a la sol·licitud del préstec.
Sotsinspector Porta.
I van dir, bueno, fins aquí arribem, fins aquí hem arribat. Si hem de trobar alguna cosa, és possible que la pugui tenir al domicili.
Vista del portal.
Els Mossos demanen una ordre judicial per escorcollar el pis de l'Angie al carrer Vergós. Però mentre arriba, volen fer una última jugada amb l'ajuda del Carlos, la parella de la víctima.
Caporal Bosch.
El Carlos va ser una persona molt valenta i molt col·laboradora.
Imatges d'una gravadora.
Fins al punt de participar en temes més aviat policials.
Maica Navarro.
El Carlos truca a l'Angie.
La gravadora enregistra.
M'agradaria parlar amb tu. T'importaria que ens veiéssim? Tot i que intenta esquivar la cita, accepta.
La gravadora s'atura. Vista aèria del centre de Barcelona.
Li posen un micròfon i busquen un establiment de menjar ràpids que hi ha a Portal de l'Àngel.
Imatges de videovigilància. Caporal Bosch.
Jo i el meu cap de grup vam estar observant i escoltant el contingut de la conversa mentre va durar.
En un monitor, ones sonores. Maica Navarro.
Arriba l'Àngel, Seuen i, bueno, ell comença a preguntar-li... Escolta, però aquell dia... I no va anar aleshores? I ara et va tornar a citar per un altre dia? Sí, és que... Sí, sí.
Sotsinspector Burgó.
Teníem col·locada gent estratègicament a les taules on estava Carlos per si en algun moment hi hagués una reacció violenta. En el cas de que reaccionés violentament, la reacció hauria estat immediata. Carlos no perillava en cap moment.
Maica Navarro.
L'Àngel li diu, escolta'm, és que no sé en què més et puc ajudar. Tot allò que sabia, ja t'ho he dit, quan me vas trucar... Però aquell dia ell havia quedat amb una altra persona i no era amb mi, Carlos. I aleshores el Carlos, que havia estat molt seriós tota l'entrevista, li diu... Et dic una cosa, els Mossos tenen unes imatges d'una dona entrant a la sucursal de la Caixa de Mataró. He vist les imatges i t'asseguro que aquesta no és la meva dona.
L'objectiu d'una càmera i la foto en blanc i negre de l'Àngel.
En aquell moment, la cara de l'Àngel es va quedar blanca. Va dir... Carlos, se m'ha fet molt tard, tinc que marxar.
Sotsinspector Burgó.
Abruptament marxa, se la veu nerviosa. Nosaltres la seguim.
Condueix a tota velocitat.
I se la va veure que anava directament bastant ràpida. Va ser complicat fins i tot seguir-la amb el seu Porsche al domicili de la parella, on vivia ella en la parella.
El nòvio viu al carrer Solà, a les Corts. Els Mossos, que encara no han rebut l'ordre del jutge per entrar al pis de l'Àngel al carrer Bergós, tenen por que destrueixi proves i decideixen no perdre-la de vista ni un minut.
L'Àngel aparca el Porsche al carrer i en baixa amb una cartera.
Una companya que l'estava perseguint...
Sotsinspector Burgó.
S'acosta amb ella abans d'entrar en el domicili del nuvi. La para, s'identifica i manifesta que ens ha d'acompanyar a la comissaria.
Fotos de la cartera.
Ella li demana, sisplau, que la deixi canviar-se, que té la regla i que s'ha de canviar.
Maica Navarro.
Accedeixen a l'interior de la casa, l'Àngel es dirigeix cap al lavabo i nota com la mossa la segueix. I diu, perdoni, me pot explicar què fa? És que em sap molt greu, però m'agradaria no perdre-la de vista. La porta es va mantenir mig oberta.
L'Àngel es corda els pantalons.
Hi ha un moment que sona el telèfon de l'Àngel.
Més enllà de la porta mig oberta, l'Àngel es perd de vista.
I la seva cara es transforma.
En una gravació de vídeo, entrada i registre, carrer Bergós 27, 12/3/2008. Imatges de l'interior del pis.
Què fan uns Mossos a casa meva?
Sotsinspector Burgó.
Li comuniquem que tenim una ordre d'entrada i registre en el seu domicili.
L'Àngel apareix a les imatges.
Com si li haguessin dit que si volia un cafè. No se li nota cap reacció, una persona molt freda, molt... No, en cap moment se la veu nerviosa, més de lo que pot aparentar una persona que està en aquesta situació.
Imatges de l'escorcoll.
Comencem a regirar molts articles de luxe, moltíssims.
Un munt de sabates.
Bossos de marca n'hi havia... Jo no entenc, perquè... I les companyes em van dir que eren bossos tots molt cars.
Maica Navarro.
Anaven apareixent bolsos. I va haver-hi un moment, una escena... I això, com pot costar aquest bolso? Jo va dir, bueno, això deu ser falsificacions, perquè és impossible tenir aquesta col·lecció. I ella ho va escoltar i va dir, perdoneu, de falsificació res. Tots aquests bolsos són autèntics.
Inspector Grasa.
L'actitud que tenia, no? Tots hem treballat amb molts delinqüents, no? I tots estan com desesperats perquè saben que, bueno, que ja s'ha entrat a casa d'ells i que segurament tindràs alguna cosa molt important per poder entrar i te'ls emportaràs detinguts, no? I estan preocupats, estan... I tot que estan acostumats, no? Però aquella persona estava tranquil·la, freda, com a mínim demostrava una cara de... com si aquí no passés absolutament res. I això, evidentment, tots ens vam donar compte.
Caporal Bosch.
A mi em va cridar molt l'atenció que quan vam arribar a l'estança, que és la cuina, i estava absolutament repleta de piles de cartes ordenades. D'un banc, d'un altre banc, d'un altre banc, d'un altre banc, d'un altre banc, i sense obrir.
Maica Navarro.
Cartes a nom d'Anna Maria Páez, documentació a nom d'Anna Maria Páez i documents que confirmaven préstecs i les pòlisses de vida que s'havien contractat a nom d'Anna Maria Páez.
Sotsinspector Porta.
En un dels armaris es van trobar diverses perruques, de diferents colors i tal.
Fotos de les perruques, imatges d'una ampolla.
Es va trobar una ampolla de cloroform. Sencera, sense obrir. Es va trobar un tiquet de la farmàcia per la compra de dues ampolles de cloroform.
Foto del tiquet.
I a l'ordinador que es va comissar, el històric de cerques de Google i tal, que es va poder analitzar per informàtica forense, es van trobar cerques de com dormir un animal en cloroform o com aconseguir un certificat de defunció.
Algú fa la cerca i navega pels resultats.
Aquests indicis eren força rellevants per construir la teoria que havíem pensat que havia pogut passar. Amb tot i això, ens faltava la peça fonamental, que era situar a Maria Àngeles Molina al loft.
Foto del portal i del sofà. El port circula de nit. L'Angie obre la cortina i remena la copa a la barra d'un bar. Al fons d'un passadís, un calabós.
Detenen a l'Angie.
Fotos policials de la dona.
Però encara no tenen cap prova per situar-la dins del loft on van trobar la víctima. Ni tampoc saben de qui era el semen. Criden a declarar el nòvio de l'Angie.
Sotsinspector Porta.
Vam parlar amb el que era la seva parella actual. L'actitud de la seva parella va ser de sorpresa total i d'incredulitat i de negació. La seva parella, Angie, no podia haver estat capaç de fer aquestes qüestions.
La sargenta.
També li diem que ella ha estat, en part, víctima. Nosaltres teníem coneixement que l'Angie havia agafat un detectiu privat per investigar-lo. Tenia completament controlat.
Una sala d'interrogatoris.
Ell reflexiona i recorda que, malgrat que ella va anar a Saragossa, ella va arribar a les 12 de la nit i ell la va veure molt nerviosa.
Vista del pis de l'home, Maica Navarro.
Ell va a casa i comença a mirar per casa seva. Va al lavabo i localitza darrere de la cisterna un sobre, obre el sobre i es vol morir.
Al lavabo, l'Angie es corda els pantalons.
Recordeu que l'Angie va anar al lavabo del pis del seu nòvio a canviar-se perquè tenia la regla? Doncs els Mossos creuen que va aprofitar per amagar el sobre que ara ha trobat el seu nòvio i que porta immediatament a comissaria.
L'Angie amaga el sobre rere la cisterna. Vista aèria de Barcelona de nit. Sotsinspector Porta.
Es va presentar de forma voluntària a comissaria.
Documents fotocopiats.
I ens va lliurar el DNI original de Anna Paez Capitán i de la beneficiària de la pòlissa d'assegurances AXA per valor de 150.000 euros. El passaport d'Anna Paez Capitán i un contracte d'un telèfon que Angie acreditem que havia fet servir per fer alguna gestió, concretament el lloguer del pis, entre altres coses.
El taüt crema dins del forn crematori. El port circula de nit. Un nus de carreteres. Sotsinspector Burgo.
Lo que es quedaba per fer era confirmar el posicionament del seu telèfon mòbil.
Sotsinspector Porta.
És tan senzill com demanar el seu número de telèfon en quin repetidor està enganxat.
Vista de la torre de Collserola al crepuscle.
Es connecta per a l'hora de trucada.
Un llistat i el mòbil dins el Porsche que circula per la Diagonal.
I tot i que ell havia estat molt prudent amb el seu telèfon mòbil, li entra un missatge la tarda del crim.
Sotsinspector Porta.
Aquest telèfon amb aquesta hora ha estat agafat amb el districte de Gràcia a 300 metres del carrer Camprodon.
En un mapa, la ubicació exacta. De nit, el Porsche travessa un carrer estret.
A partir d'aquí, telefònicament, queda desmuntada la seva coartada de estava fora.
300 metres és una distància important i no permet situar-la dins del loft. Però queda clar que era a Barcelona i a prop del lloc del crim. I el semen? Es podrà descartar definitivament una possible doble vida de la víctima?
Imatges de l'escena.
No s'acaben les sorpreses.
Sotsinspector Porta.
Quan ens arriba l'informe, diu que a les cavitats d'Anna Paez van trobar semen...
A l'informe, líquido seminal humano.
De dos homes diferents.
Origen masculino.
Això ens fica, com a mínim, a dos barons en joc dins de l'escena.
ADN de dos donantes.
El qual comporta tornar a revisar i treballar tota la documentació que havíem tingut fins ara per donar-li un sentit i una explicació a l'aparició d'aquest semen i, sobretot, sobretot, trobar a qui corresponia.
De nit, vista aèria de Barcelona, Caporal Bosch.
De l'anàlisi de les trucades telefòniques d'aquella línia que havia emprat la Maria Àngeles Molina per contractar l'apartament, vam veure tota una sèrie de trucades a mitjans de febrer a saunes o locals de prostitució masculina.
Concretament, es deia l'empresa American Gigolo.
El port surt de l'aparcament subterrani. De nit, vistes aèries de carrers de Barcelona. Sots inspector Porta.
Es va contactar amb els responsables d'aquestes empreses preguntant si Angie havia sol·licitat alguna qüestió allà. I va resultar que sí.
A través del parabrisa d'un cotxe, vista d'un cartell on hi diu Club.
Ens van ficar en contacte amb dos homes que treballaven i que van prestar servei, els quals reconeixen fotogràficament a Angie.
La dona obre la cortina del club i passa a l'altra banda.
I la recorden perfectament perquè la petició que els hi va fer era un tant estranya per ells.
Maica Navarro.
Va arribar a una habitació, li esperaven dos joves, que a la que es van començar a acostar cap a ella, ella va fer el gest de "ni em toqueu".
Vista d'una habitació del club, tènuament il·luminada.
Ella no quería sexo. Que ella había hecho una especie de apuesta con una amiga o unas amigas de que estaría con un gigoló y que, como prueba de que ella había estado, que tenía que llevarle el semen de ellos.
A la barra, l'Angie remena la copa.
I ella, que ja anava de Anna amb la perruca i tot el look que es posava, com feia que era Anna, del bolso va treure dos recipients de farmàcia dels que es fan servir per les mostres d'orina i va dir: "Un per cadascú, me l'ompliu, sisplau, de semen".
Sobre la barra, la bossa oberta amb els dos potets.
Tenim situada a Maria Àngeles Molina a l'escena del crim.
Sots inspector Porta.
Les cavitats corporals d'Anna s'han localitzat aquest semen. Aquest semen, seguit el rastre, hem localitzat les persones donants i la participació directa de Maria Àngeles Molina amb aquesta qüestió.
Vista per darrere de l'Angie, que remena la copa a la barra del club. En un titular, disfressada per matar. Caporal Bosch.
Aquests dos homes que van accedir a aquesta pràctica sexual estaven espantats. Jo crec que mai més accediran a fer cosa tal. Cosa que, d'altra banda, com a policia recomano a tothom. Perquè tu no pots anar lliurant mostres del teu ADN alegrement a canvi de diners, a canvi de 80 euros, perquè mira com pot acabar la cosa.
L'acusada de matar una amiga en culpa un gigoló.
Posteriorment, quan van arribar el resultat de les proves d'ADN de la perruca, va sortir ADN d'Angie. Provàvem que ella havia estat al lloc dels fets hores pròximes.
Sots inspector Burgo.
A la mort de Anna Páez.
Sobre una vista aèria de Barcelona, 4 anys després del crim.
La dona acusada d'haver matat i suplantat una companya de feina al barri de Gràcia de Barcelona el 2008 nega els fets davant el tribunal que avui ha començat a jutjar-la.
Usted mató a Anna Páez?
No.
El judici.
¿Usted tenía algún motivo para matar a Anna Páez?
No.
¿Usted quería obtener dinero y por eso mató a Anna Páez?
No.
En un titular, els àngels no van de negre.
Ho ha negat fins a 3 vegades sense que li tremolés la veu ni un sol cop. Amb fredor i tranquil·litat ha explicat la seva coartada el dia del crim.
Sobta la fredor i sobta la planificació, perquè recordem que uns 2 mesos i mig abans...
Sots inspector Porta.
Hi ha hagut una contractació de pòlisses d'assegurança.
El judici.
Com és que s'encontra a su casa una pòlissa d'assegurança en nom d'Anna Páez?
El sotsinspector.
Hi ha hagut la selecció d'aquesta víctima propícia.
L'Angie firma com a Anna Páez.
La sustracció dels DNIs, dels passaports, per fer aquesta contractació.
El judici.
En la parte posterior de la cisterna del lavabo en su casa encontró un portafolios con el DNI original de Anna Páez. ¿Eso cómo se lo explica?
El sotsinspector.
Hi ha hagut aquesta planificació de lloguer del lloc on se perpetraria el crim.
El judici.
¿Cómo se han encontrado pelos suyos, de ADN suyo, de usted, en este apartamento, si usted no estuvo?
S'ha pensat en simular la escena amb aparença, però després comptant amb les possibles anàlisis que nosaltres practiquéssim a nivell forense...
El sotsinspector.
Que, a més, i fiquen dos homes.
Ella no quería sexo.
Al judici.
Que ella había hecho una especie de apuesta con una amiga o unas amigas de que estaría con un gigoló y que como prueba de que ella había estado, que tenía que llevarle el semen de ellos.
¿Usted no fue a este establecimiento de prostitución masculina pidiendo semen?
No, ese día fui al dentista.
El sotsinspector.
Planificar a dormir amb aquesta persona amb el que creiem la substància que no va poder ser demostrada al cloroform, però que creiem que així va ser...
Ha justificat tenir cloroform a casa seva, ha dit, per reparar un canelobre per consell d'un fuster.
Entonces ese señor me dijo que con cloroformo...
Al judici.
...se podía arreglar.
¿Cómo lo iba a hacer usted?
Sí, me dijo que si le ponía en la base cloroformo y luego lo ponía, se pegaba.
¿Y lo había arreglado?
No.
Besar el semen a les cavitats.
El sotsinspector.
Ficar la bossa al cap, encitant-la... simulant aquest joc sexual.
Fotos del cadàver.
I tinc que pensar que esperar que es morís.
Remena el cap.
Una persona... molt calculadora. Digue'm així.
Amb aquesta aparença, en perruca negra, per assemblar-se a la víctima, la van captar les càmeres dels bancs, on va entrar per contractar fins a 10 assegurances de vida a nom de la dona assassinada. Segons ella, però, mai ha tingut problemes de diners. A preguntes de la seva advocada, ha explicat que cada mes percebia uns 5.000 euros i que tenia propietats immobiliàries.
Sotsinspector Burgo.
El més sorprenent on volia arribar aquesta dona és el tema de la beneficiària de les assegurances. Si posava de beneficiària a una persona, jo no sé ni puc descartar si la segona... el segon objectiu era cobrar aquelles assegurances, fent-se passar per aquesta dona. Com a anècdota, van trobar una perruca rosa. La beneficiària d'aquestes assegurances era rosa. I són aquelles coses que dius... ostres... ostres...
El judici, foto de l'Angi, d'expressió severa, a Catalunya Ràdio.
Maria Àngeles Molina va ser condemnada a 18 anys de presó per l'assassinat de l'Anna Páez. Segur que després del cas i de les crisis econòmiques que hem viscut i estem vivint, els bancs i asseguradores revisen millor la identitat dels clients, ja sigui pel cas Angi o perquè no refien de ningú, ni dels que van amb Porsche. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem aviat amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona als crèdits. Director i presentador, Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA 2021.